11 i 7 minuts, moment de parlar d'història més propera. Parlàvem ara de que Venus en el seu moment podria haver tingut vida i ara mateix doncs volem parlar no de Venus, sinó de Valldoreix. Juanjo Cortés,
bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Que Venus no, en principi no el controles, no?
No gaire, no crec que hi hagi ni valldoreixencs ni santcugatencs a Venus.
No, i en cap moment, no? Cap dels fundadors de Valldoreix va estar en el seu moment a Venus.
Segur que no. A la Lluna potser sí, però a Venus no.
A més d'un en trobarem a la Lluna. Avui volem parlar d'associacionisme a Valldoreix. En el seu moment, l'any passat vam fer un repàs, recordo també, de com havia anat a l'entitat municipal descentralitzada, de quina havia sigut la seva evolució, que tot barregat venia una mica del germen d'aquesta associació de veïns i propietaris, que després cadascú va seguir el seu camí, un més institucional, l'altre més de veïns.
Efectivament.
Sempre hi ha hagut associacionisme a Valldoreix?
Bé, si més no, fa més de 100 anys. No només per la celebració que han fet aquest any, tot i que era l'any passat, del 2018, l'associació de propietaris, després convertida en associació de propietaris i veïns de Valldoreix, sinó que des del 1914 sabem que existia ja alguna associació veïnal o de propietaris a Valldoreix. La primera associació que es va fundar era l'Associació de Propietaris de Valldoreix i Rodalies. Bàsicament, o majoritàriament, eren propietaris de la zona del que actualment seria el Turó del Pinar i de Can Trabal i de la zona més propera a la parròquia de Sant Cebrià. I 4 anys més tard sorgeix l'Associació Vila Jardí de Valldoreix, que conviu durant 3-4 anys amb l'altra associació, fins que la primera associació que s'havia creat el 1914, amb líders com l'Enric Lanfranco o el senyor Olavarria, que eren els principals...
El senyor Olavarria,
El senyor Olavarria, el del passeig
de l'Olavarria
i el del carrer Enric Lanfranco. Uh-huh. Aquests dos van ser dels fundadors de la primera associació de Valldoreix i Rodalies. No?
Sempre m'he preguntat qui devia ser Olavarria.
Olavarria era un prohom de Barcelona que tenia propietats a Valldoreix, igual que l'Enric Lanfranco, que era un jurista de molt prestigi, que també doncs, tenia propietats i va ser dels impulsors de l'urbanisme valldoreixenc. Doncs, des del 1914, és la primera constància documental que tenim d'una associació de propietaris de Valldoreix, i a partir d'aquí, doncs, fins a arribar als nostres dies, doncs, ha evolucionat moltíssim, tot i que s'ha de reconèixer que l'eix central de l'associacionisme de propietaris i de veïns l'ha tingut el protagonisme de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix. Mm-hmm.
Perquè al voltant d'aquesta associació entenc que això passava també en moltes zones, en molts pobles, que aglutinava totes les activitats d'aquesta associació, que tenia diverses branques, no?
Sí, és una associació amb seccions, amb comissions, i de fet durant molts anys, fonamentalment després de la guerra, tenia comissions de barri, és a dir, era una associació d'associacions. De fet, hem de tenir en compte que des que es va crear el 1918, però sobretot a partir del 1923, que és quan tenim documentació i sabem com s'estructura aquesta entitat, doncs es creen comissions de barri, és a dir, petites juntes que administren o que intenten desenvolupar o buscar recursos i serveis als diversos barris de Valldoreix, no? Segurament la més activa de totes al llarg del segle XX va ser la Comissió de la Miranda, que casualment avui en dia en el teixit associatiu de Valldoreix hi ha una associació veïnal que és l'Associació de Veïns de Can Enric la Miranda. Uh-huh. I per tant, aquell barri, aquella zona, ha estat una associació, un col·lectiu que s'ha mantingut d'una manera o d'una altra, formant part d'una entitat o de manera autònoma actualment, des dels anys 20 fins a l'actualitat.
Perquè on és aquesta zona? Perquè a mi ara no em sona.
Aquesta zona és l'avinguda Mas Fuster, la masia Can Enric, que queda molt enteixonada i no es coneix, la zona del club de tenis, més o menys el que ens situem, aquella vall, és tota aquella vall. De fet, hem de tenir en compte que si he parlat de dues entitats, des de principis de segle fins a la guerra, que és un trencall important en la vida associativa i en moltes altres coses, evidentment, en aquells moments també van existir altres entitats. Van sorgir amb força als anys 20, l'associació o agrupació, que es deia Agrupació de Veïns del Mas Fuster, al voltant de la masia del Mas Fuster, i després l'Associació de Propietaris de la Colònia Montserrat, una entitat que perdura fins als nostres dies.
La Colònia Montserrat és, una, és un espai curiós. De...
És un espai amb una personalitat pròpia, amb una identitat, amb una manera de veure el món diferent, i a més amb un entorn privilegiat.
Amb unes característiques geogràfiques
molt particulars, complicades. Molt complicades, molt, és al mig de la muntanya, per dir-ho d'alguna manera. Els carrers, doncs, l'artèria principal és un pendent brutal, impressionant, i a més amb una visió del Vallès, doncs, és una talaia magnífica on contemplar tot el Vallès i la muntanya de Montserrat.
Fa de mal anar amb bici, per la Colònia de Montserrat.
Sí, la veritat és que és per escaladors del Tour, directament. El podríem posar com a punt, com a port puntuable en qualsevol cursa ciclista, perquè déu-n'hi-do, ho seria.
Doncs dèiem que tot plegat es va desenvolupant pels diversos barris, pels diversos espais. Al final la gent, de forma natural, al segle XX a Catalunya s'associava, no?
Tenim aquest mal costum que entre quatre ja volem fer una entitat, no? Una associació. I a Valldoreix això ha existit permanentment, no és exclusiu de Valldoreix, evidentment. I com deia, si abans de la guerra, durant la Segona República, fonamentalment, tenim diverses entitats veïnals, després de la guerra, passat la Guerra Civil, només existirà una sola associació de propietaris, que serà l'Associació de Propietaris i Veïns actual, que ha arribat fins als nostres dies. Què va fer aquesta entitat? Aquesta entitat particular va aglutinar tothom al llarg de la seva història. Va crear seccions, com deia abans, va tenir la seva, per exemple, importantíssima, la secció de teatre. Avui en dia això queda cobert per algunes entitats valldoreixenques que es dediquen al món del teatre, no? Com el grup de teatre L'Espiral. Però en aquell moment, doncs, els grups de teatre de l'associació eren potents. No només de l'associació, existien altres grups de teatre, I, per exemple, el món esportiu també va quedar aglutinat per l'associació, fins al punt de que va crear el Club Deportivo Valldoreix, el Club Esportiu Valldoreix, que amb el temps esdevindria el que coneixem com, popularment com a Club de Tenis, perquè el nom
és el Club Esportiu Valldoreix,
Valldoreix, que va sorgir com una secció.
Club Esportiu Valldoreix, que té les mateixes inicials que el Centre Esportiu Valldoreix, o com es diu, el Complex Esportiu Valldoreix.
El Complex Esportiu.
I és un problema, això, a l'hora de
diferenciar-ho. Això de sigles...
Això de les sigles s'ha de vigilar. Bé, doncs deies que tot plegat va creixent amb els anys. La setmana passada vam tenir aquí alguns representants de les entitats de Valldoreix. No sé si el que ens van transmetre una mica era que ara mateix un dels problemes que hi havia era que entre les pròpies entitats no hi havia una consciència de xarxa o de col·laboració. Això ha sigut sempre així?
No. Diguem-ne que, a veure, sempre hi ha hagut bàndols, grups, gent que ha anat per lliure, això és evident, però, per exemple, avui en dia és impensable, traient dels socis que pugui tenir el club esportiu, que és una altra finalitat, una altra funció, però avui en dia una entitat veïnal, social, cultural de Valldoreix, és molt difícil que pugui tenir 600 socis. O sigui, és un somni per qualsevol entitat.
600 socis?
Sí, l'associació de propietaris en els anys això 60 és. I 50 va superar aquesta xifra d'associats, i amb una població molt inferior a l'actual.
Pràcticament tothom era soci.
Gairebé cada família, o la gran majoria de famílies de Valldoreix, eren sòcies de l'associació de propietaris i utilitzaven l'associació en les seves diverses vessants, no? Fins i tot havia funcionat com a gestoria administrativa de la gent per pagar les contribucions i totes les qüestions relatives a Valldoreix. Avui en dia una associació d'aquest caire és impossible de pensar. Hem de pensar que a partir de la transició el món associatiu canvia, les finalitats del món veïnal canvien, i del que havia estat el gran centre de tot, s'esmicola, va perdent massa social a poc a poc, fins al grup de socis que actualment conformen l'associació de propietaris.
Que quants són ara mateix?
I crec que està al voltant del centenar d'associats, superant la centena d'associats, no? Aproximadament. Perdó. però hem de tenir en compte que, clar, que hi ha socis dels diversos col·lectius i entitats de tot tipus de cultura i demés, no? Què passa? Sí, sí, la queixa dels meus companys i amics jo crec que és certa, no? No hi ha una articulació conjunta, no hi ha una comunicació intensa entre les entitats i, en certa manera, per les manifestacions que ha fet el president de l'Associació de Propietaris, l'Antonio Zamora, doncs sembla que també vol iniciar, no?, aquest vincle entre les diverses entitats i intentar, doncs, que cadascú funcioni autònomament, evidentment, però sí que hi hagi una connexió, una col·laboració. I en aquest sentit, doncs, em consta que algunes entitats com Valldaurex i l'Associació de Propietaris o altres entitats i Valldaurex, per exemple, sí que han fet aquestes tasques de col·laboratives, no?
Perquè deies abans que a partir de la transició va canviar la forma d'entendre l'associacionisme.
Clar.
Abans, d'alguna manera, eren autèntics centres de la vida del barri, una associació, perquè al final, què és el que va canviar? És a dir, què va fer que ho veguessin diferent els propis?
Per un cantó, l'impuls que se li dona amb la democràcia a les institucions, als ajuntaments, en aquest cas a l'entitat local menor, que es deia així en aquell moment, això és important. L'AMD, l'actual AMD, doncs, va agafar un paper vertebrador de la societat i de gestió de tota la societat i dels serveis, i això és importantíssim. Hem de tenir en compte que l'Associació de Propietaris, en el seu moment, doncs gestionava l'autobús, per exemple, no? O gestionava moltíssimes coses i totes les obres públiques...
Eren al final una
feien la funció
no?
d'ajuntament sense ser un ajuntament, no? I, per tant, tot aquest paper desapareix. La democràcia fa també que emergeixin altre tipus d'entitats amb un caire, diguem-ne, més progressista. Recordo que hi ha unes eleccions a finals dels 70 a l'Associació de Propietaris, en la qual perden les eleccions un grup de veïns progressistes, i aquests veïns progressistes el que fan és plegar de l'Associació de Propietaris i fundar l'Associació de Veïns de Camp Major, que va tenir un caire progressista i que avui dia malauradament ha desaparegut i que ha mutat en altres grups associatius a Valldoreix, no? Per tant, el món associatiu s'ha d'anar adaptant a cada moment. S'ha de recordar, per exemple, que als anys 60 torna a aparèixer com a hereva de la que havia existit durant els anys de la Segona República, l'Associació de la Colònia Montserrat. I amb un impuls potent, important, en aquell moment també amb una forta col·laboració amb l'Associació de Propietaris, i és una associació que ha arribat fins als nostres dies. Voldria tributar un homenatge, un petit homenatge, a una persona que va ser el seu president, el Toni Juste, que malauradament ens ha deixat fa pocs dies, el dissabte passat, i que va ser una persona que es va entregar en cos i ànima a l'Associació de la Colònia Montserrat, a aquest barri de Valldoreix, i a generar, doncs, vida social, cultural, esportiva, doncs, també reivindicativa dels serveis que necessita la Colònia Montserrat, i ha estat una persona clau en el desenvolupament associatiu d'aquest entorn, no? I també molt participatiu en la vida social i cultural de Valldoreix.
Sempre hi ha, no?, aquesta figura en aquests els barris on hi ha algú que hi ha donat, ho ha donat tot per aquesta zona. En cada barri, no?, pots trobar algú.
Clar,
que és
cada lloc i cada entitat té els seus personatges, els homenots que parlava en Josep Pla, no? Sense un col·lectiu el formen persones, i dintre de cada col·lectiu i de persones hi ha alguna que ha de liderar sempre i que ha de tirar cap endavant, no? El paper del Toni Just a l'Associació de Propietaris, a l'Associació de la Colònia Montserrat, doncs va ser fonamental. A l'Associació de Propietaris tenim una figura clau al llarg del segle XX, que és en Ramon Escaiola, sense el qual no es podria entendre la història de Valldoreix del segle XX. No només pel paper que va fer al capdavant de l'Associació de Propietaris, sinó també com a primer alcalde de l'entitat local menor, no? Per tant, sempre trobarem alguns personatges. El món del teatre a Valldoreix actualment seria impensable sense el paper de la Trini Escrihuela, per exemple. Sempre hem de trobar alguna persona que sigui la que lideri, la que dinamitzi, la que impulsi l'activitat d'un grup, no? I per tant, doncs això, les persones, cadascuna agafa el seu àmbit, el seu barri, el seu dinamisme, però també s'ha de reconèixer que moltes vegades aquests líders, aquestes persones que tenen al capdavant d'una entitat, doncs moltes vegades es troben, bueno, com ja ho fa, que ho continuï fent, sí. No? I a vegades costa trobar el relleu i costa que altres persones assumeixin la responsabilitat i, per tant, molts cops trobem doncs, aquests personatges que s'esgoten literalment quan tiren...
Ja arriba un dia que marxen i diuen ja n'hi ha prou, no vull saber res més.
I això és un fenomen que també passa de molta gent, això que diu prou i desapareixen del mapa, o sigui, no tornen a participar ni a actuar, sinó que estan un temps i després desapareixen. I és una llàstima perquè bueno, són actius que jo crec que tothom pot aportar i l'experiència d'aquestes persones s'hauria de canalitzar d'alguna manera, s'hauria de vincular perquè és un capital que no podem perdre.
Doncs la sensació una mica que ens va quedar també de fa una setmana, el dia 16, no fa una setmana, fa una mica més d'una setmana ja, el dia 16, el dia de Sant Cebrià, quan vam convidar també les entitats, és que d'alguna manera totes lamentaven que a Vall d'Oreix, amb el canvi social que s'ha produït, el tipus de gent que ha acabat venint, que ha acabat anant a viure, també els canvis que hi ha hagut en això, especialment en la demografia, ha fet que hi hagi poca implicació dels valldorecencs en el món de l'associacionisme i en la vida local. És cert?
Sí, és cert. A veure, primer, el tipus d'urbanisme que tenim a Vall d'Oreix no ajuda a trobar espais de trobada, no? Això per un cantó, i per un altre cantó, diguem-ne, la població nouvinguda majoritàriament no busca maneres d'implicar-se en la vida social i cultural. Moltíssima gent que ha vingut nova a viure a Vall d'Oreix, el que venen és a descansar per les nits, i abans hem de pensar que abans Vall d'Oreix, doncs els caps de setmana estava plena de gent perquè era un lloc d'estiuetge o de segones residències. Al tornar, al convertir-se en un lloc de primeres residències, el que fa la gent al cap de setmana és marxar, bàsicament, no? Precisament s'han convertit això, primeres residències, i molta gent doncs marxa a la costa, al Pirineu, a la Cerdanya, ja on sigui, que tenen una segona residència. I els que ens hi quedem, o els que participem de la vida social i cultural, doncs som els que som. Jo sempre parlo, que no és una xifra real, dels 300, no? Els 300 de Vall d'Oreix, que ens trobem a tot arreu, que participem més o menys del que podem i que ens deixen les nostres obligacions i que anem pol·lulant d'una activitat a una altra organitzada per una altra entitat o per la nostra entitat, no? És el que hi ha i és difícil. I sobretot també hi ha una altra qüestió que jo crec que és cultural, de canvi de valors i generacional, i és que la gent d'una certa edat cap avall, posem els 40 anys cap avall, més o menys, difícilment s'associen i participen d'aquest món, no? Sí que és cert que s'han cobat, per exemple, el grup de castellers, no? Doncs la mitjana d'edat és baixa, és jove, gent jove, no? O altres grups, però costa.
Però
costa
pocs, trobar, pocs,
costa trobar aquesta implicació.
Doncs bé, Juanjo, esperem que en properes seccions d'Històries de Vall d'Oreix parlem de coses més esperançadores, no?, una mica, perquè la conclusió no és que acaba de ser del tot...
No, la conclusió és que s'ha de treballar i s'han de buscar formes d'implicar i també explorar altres formes de relacions.
Doncs, Juanjo Cortés, moltíssimes gràcies. Encantats de tenir-te una temporada més.
Gràcies a tu.
Nosaltres. Nosaltres marxem un moment a publicitat i tornarem de seguida amb una connexió directa des de la plaça Pep Ventura, on podem parlar del Sant Cugat de la Tapes, que està a punt de començar.